I avui tenim el plaer de comptar amb la presència de Vicenç Sampedro Ramo, un investigador profundament immers en l'estudi de la maçoneria, especialment a la Comunitat Valenciana. El senyor Sampedro Ramo és l'autor de diversos llibres i articles que exploren aquest tema intrigant i avui ens acompanya per parlar de la seva última obra, Maçoneria a Vinaròs i el Maestrat, llibre que serà presentat el proper 15 de desembre a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Vinaròs. Benvingut a Ser Maestrat.
Moltes gràcies, Albert. Bon dia. Una salutació a tots els oients de Ser Maestrat.
Voldríem començar, primer de tot, quina és la història i els orígens de la maçoneria a Vinaròs i a la regió del Maestrat? I també, com va començar i quina va ser la seva evolució al llarg del temps?
Bé, el Vinaròs, una ciutat eminentment liberal, un fort component del republicanisme, tenia totes les característiques d'una societat per a que la maçoneria tinguera una forta implantació, com així va passar. Estem parlant de la dècada de principis de la dècada de 1880, en concret en 1882, quan tant a Morella com a Vinaròs, per parlar del que és l'antiga comarca del Maestrat, es van crear dos logis. De la de Morella, la logia Hijos de la Verdad número 264, ha quedat molt poqueta documentació, sobretot referències en premsa i en altres referències en documentació maçònica, però no una documentació pròpia. I això ha desaparegut completament. Però, en canvi, de la logia de Vinaròs, que és la logia Padilla número 268, que després, quan va passar a una altra obediència al Gran Orient Nacional d'Espanya, va canviar pel el número 20, sí que ha quedat un corpus de documentació que ens ha servit almenys per a fer un esbós prou ample del que va ser la seva història entre 1882, com ha dit, que va ser l'any en què es va fundar, fins a 1892, quan ja deixem de tindre notícies, segurament va desaparèixer aquest taller. És un taller, la veritat, que és molt interessant, no sols pel número de membres que la van composar, potser és un dels tallers més importants de la província de Castelló, el més important, sobretot, ja a banda de les lotges de la capital, el més important de la província. Sobretot perquè no sols es va crear un taller simbòlic en què treballaven els tres primers graus del ritu escocès antic i acceptat, sinó també perquè va crear un capítol per als graus superiors, a partir del grau quart fins al grau 33. Este capítol no té nom, es diu capítol de la logia Padilla, però en fi, és això, molt important, molt important. I també la importància perquè tenim quatre dones que són membres de la logia, que això és un fet novedós a la província de Castelló. Sols hi havia una referència d'una dona en un taller de la capital, perquè va estar molt poc de temps. En canvi, de les quatre dones que composen la logia de Vinaròs, sí que tenim prou notícies, i també veiem que inclús dins de la logia n'hi ha un... Es fa molt, molt activa, o sigui, són una participació molt activa en les activitats del taller. I això se reconeix per part, en algunes cartes, pues, per part del general de mestre del taller, és reconegut per això. Després ja, a partir de 1892, la maçoneria deixa de tindre activitat a la comarca, ja no hi ha cap taller, i tampoc als primeres dècades del segle XX, però sí que hi ha gent de la comarca que serà iniciada la maçoneria en lotges de València, en lotges de Madrid, en algunes lotges d'Andalusia, i d'aquestes persones també ens han fet ressò, sobretot perquè han fet l'estudi de tots els que hem trobat per a veure quina va ser la seva història i sobretot com van ser represaliats per part del franquisme una vegada acabada la guerra, quan se'ls va aplicar la llei de repressió sobre maçoneria i comunisme d'1 de març de 1940, en la qual pues, tots els maçons van ser condemnats en absència o presencialment per causa d'aquesta llei.
Sí, perquè per això li volia preguntar com m'havia afectat especialment aquesta repressió franquista de la postguerra i, clar, si es podria explicar una mica com va afectar aquesta repressió, si van haver condemnes molt severes, si va haver una mica de... amb el temps se va tranquil·litzar la situació, si van haver exiliats, com va anar una mica la repressió a Vinaròs i comarca.
Ja dic que a Vinaròs en concret no hi havia en aquells moments cap. Però sí, gent de Vinaròs, gent d'altres localitats de la comarca, gent de la importància pues, d'Álvaro Pascual Leone o seu germà Joan Batiste, que havien sigut maçons a València, o, per exemple, pues, un metge que en aquells moments era molt conegut a Vinaròs. En fi, altra gent que havia estat, que havien nascut en la comarca i vivien, per exemple, en Barcelona o vivien en Andalusia, que s'havien anunciat en lotges d'allí, o el pintor, per exemple, el pintor Tomàs Fàbregas García, que va ser maçó a València, que havia nascut a Catí. En fi, el doctor Mario del Pirí de la Vega, que és el que vos ha comentat abans, que un metge molt conegut, ell era alacantí, però s'havia instal·lat a finals dels 620 a Vinaròs, va tindre una clínica molt coneguda. En fi, bona part d'ells, els que no van poder fugir a l'exili, com va ser el cas de Mario del Pino, o va ser el cas d'Álvaro Pascual Leone, o per exemple de Vicente Esbrividal, que era de... que era nascut a Peníscola, ells van poder fugir, però se'ls va aplicar la llei i van ser condenats en rebel·lia. Però els que van, els maçons que van quedar a Espanya van ser juzgats, per exemple, Joan Batista, el germà d'Álvaro Pascual Leone, Joan Batista, que era metge a València, va ser condenat a 12 anys i un dia de repressió major. Per exemple, pues, en fi, Eusebio Juan Navarro, que havia sigut un funcionari de duanes de la duana de Vinaròs, també va ser condenat. A tots van ser condenats, perquè la repressió va ser molt dura per part de la llei. Hi ha que tenir en compte que la maçoneria és l'únic col·lectiu al qual se li crea una llei ad hoc per a condenar-la. Per a condenar-la quan en cap moment d'anys anteriors havia sigut un delicte ser maçó. O sigui, es va crear un delicte aposta a partir de 1938, que es va assimilar al delicte de lesa traïció i se'ls va aplicar als maçons. El maçó, pel fet d'haver sigut iniciat en la maçoneria, ja estava condenat a la pena mínima que contemplava la llei, que era de 12 anys i un dia de reclusió major, i se li aplicaven també les penes accessòries, que acompanyava a esta condena de presó, que era la separació i la inhabilitació absoluta i perpètua, és a dir, la mort civil del maçó. Si era funcionari, quedava expulsat de la seva, del seu lloc de treball. Si era membre d'algun col·legi professional, advocat, metges, etc., també quedava expulsat. En fi, era una autèntica mort civil, que això ens dona a veure, molt a veure, l'hazanya per la qual el franquisme va perseguir la maçoneria, a la qual acusava de ser la seva més gran enemiga junt als comunistes.
Sí, perquè suposo que també el món de la maçoneria no era només d'esquerres, no? També hi haurien casos de gent de dreta que no sé si en aquest cas també van ser represaliats o per ser del bando que va guanyar la guerra van fer una mica de tapar-se els ulls i obviar que havien tingut pes o havien tingut membresia dins del món de la maçoneria, perquè si no recordo malament, Ramon Franco va estar dins de la maçoneria, no?
Sí, Ramon Franco va ser maçó, se va iniciar en el seu exili a París després de la intentona de Quatre Vientos en 1930, va ser iniciat en la Logia Plus Ultra de París i era maçó, però... això no va significar, era el germà del principal dirigent de la revolta, i clar, no li va passar res, bueno, llevat de que va morir en l'accident en octubre del 38, en l'accident d'una acció de guerra. Però la veritat és que, a pesar de que la llei és molt clara, era molt clara i molt dura, la veritat que el tribunal va ser molt arbitrari en la seva aplicació. I és de veres que maçons, per exemple, maçons militars, que es van aixecar, també, en alguns casos van ser expulsats després de la guerra, a pesar d'haver sigut inclús herois de l'aixecament militar, Però també en altres casos, per exemple, doncs, republicans moderats, del blasquisme o del Partit Republicà de Castelló, que havia sigut maçons, no van arribar a entrar en presó, inclús van ser condenats sols a les accessòries, a la separació, a inhabilitació, que era la pena mínima que se'ls aplicava. Perquè a tots els que havien tingut una actitud favorable a l'aixecament militar o que havien sigut perseguits pel Front Popular, com va passar, per exemple, en el cas dels republicans i russistes, van tindre una menor sanya en quant a l'aplicació de la seva condena. Uh-huh. Per exemple, pues, tenim els casos pues, de bona part dels membres d'una lògia que va estar a Vila-real, la lògia Sol Naciente, que eren tots dels membres del Partit Republicà de Castelló, la major part d'ells, inclús el seu alcalde, l'alcalde Republicà de Vila-real, i ells sols van ser condenats a la sanció de separació i inhabilitació. I aquesta gent, bona part d'ells, pues, es van integrar en el règim després sense cap problema. Però en el cas pues, ja de dirigents, com per exemple Álvaro Pascual Leone, que havia estat, que es va tindre que exiliar a Mèxic després de la guerra, no sols van estar con una forta condena per el Tribunal de Responsabilitats Polítiques, sinó també per part del Tribunal de Repressió de la Maçoneria. Ell, el que va morir en 1253, en Mèxic, pues, va veure, per exemple, com responsabilitats polítiques l'havia condenat a la pèrdua total dels seus béns, a la inhabilitació, inclús al confinament als territoris de la Guinea Espanyola per 15 anys. Després del Tribunal de Repressió de la Maçoneria, com no el va juzgar ja en 1945, i ahir el que va fer va ser arxivar provisionalment el seu sumari fins que, com es deia en la jerga procedimental d'aquell moment, fins que se presentara o fuera habido. És a dir, si tornava a Espanya o si era capturat, entonces sí que se li aplicaria, li continuaria el sumari i se li aplicaria. Però, per exemple, pues, com us ha dit, el seu germà, a Joan Batiste Pascual Leone, que no és tan conegut com Álvar, però sí que va tindre una acció política també molt important, perquè ell pues, va ser membre del Partit Valencianista d'Esquerra durant la guerra, ell havia sigut blasquista, i després va estar membre del Consell Polític de l'Agrupació Valencianista Republicana i va ser membre de la Junta Provisional Republicana que es va establir a València abril de 1931. Pues, a ell la condena va ser de com ha comentat, 12 anys i un dia de reclusió, encara que com ja era ja en 1945 quan se va juzgar, pues no va entrar en presó, va estar en presó atenuada al seu domicili, uh-huh, amb l'obligació de presentar-se 3 vegades al mes davant del cap de la policia de València, etc. Hem vist que les condemnes del Tribunal de Repressió de Maçoneria, sobretot les dels primers anys de 1941 fins a 1943-44, ahir la major part dels maçons condenats sí que van entrar a presó. A la presó de Port Lliure a Madrid i després al port de Santa Maria o a la presó central de Burgos, que és on van concentrar en 1943 a bona part dels maçons espanyols. Però, clar, el franquisme condena general que volia fer-se la maçoneria, se l'acusava, com ha comentat abans, de la pèrdua de les colònies, de ser la responsable de la política laicista de la república, de ser durant la guerra va manejar els seus fills per a que tindre ajuda exterior a la república, etc. Pues això significava que la maçoneria tenia que ser no sols ja condenada, sinó també arrencada de raïl de tota Espanya. O sigui, que tenia que desaparèixer absolutament, encara que això, Franco, el que sí que va callar va ser que quan van fer els acords en els Estats Units a partir de la dècada dels 50, quan Eisenhower va venir a Espanya, etc., i es van establir les bases americanes, un dels acords secrets era que en les bases americanes podien existir lògies maçòniques. Això sí, sempre que cap espanyol s'integrarà en ells.
Uh-huh. Està clar. Perquè una pregunta que igual no saps la resposta, però se m'ha ocorrit ara. Quan empresonaven els maçons al llarg de tot Espanya, clar, si sabien que hi havia altres maçons allà impressionats, entre ells, en aquest esperit d'agermanament entre lògies i tal, vull dir, no va haver alguna corrent d'ajuda mútua, tal? No sé si hi ha constància d'això, ara se m'ha ocorrit, però no sé, ahí queda la pregunta.
no sols l'ajuda va ser entre els maçons espanyols, sinó també en la maçoneria internacional, fonamentalment en França. En el moment de l'exili, quan a principis de 1939 aquell mig milió de persones van veure obligades a travessar la frontera francesa i veure's obligades a exiliar-se, precisament jo sempre dic que des de la desgràcia de l'exili els que van tindre una miqueta més de sort van ser els maçons, perquè van comptar amb la fraternitat dels seus germans, dels seus germans de França. Quan els maçons francesos, sobretot les lotges del sud de França, anaven als llocs de la frontera on passaven els espanyols, i allí, fent els signos i toques maçònics, es reconeixien i treien els maçons i a les seues famílies de les cues que anaven als camps de concentració. I es van habilitar una sèrie de refugis maçònics al llarg de tota la geografia francesa, al qual van portar a les famílies dels maçons, i allí van tindre uns primers mesos d'exili millor que el de la major part dels exiliats, que van tindre que passar per aquells horribles camps com Marcherès o Setfons, Barcarès, etc. Ahí sí que van comptar en la solidaritat. I en el cas d'Espanya, des d'Espanya, durant la postguerra, encara que les activitats van desaparèixer radicalment, encara que pot ser que en algun moment clandestinament continuaren alguns maçons en les seues tingudes, com per exemple pot passar el cas d'Elda en Alacant, que se'ls acusa l'any 40 o 41 de que havien continuat les activitats, però hi ha algun cas més a Catalunya, etc., però no, fonamentalment va desaparèixer. El que sí que, per suposat, tot el que van poder ajudar-se entre si ho van fer, perquè la fraternitat és un dels punts fonamentals de l'ideari maçònic.
Molt bé. Perquè més enllà de la política, de quina manera la maçoneria va influir en la cultura i la societat de Vinaròs i el Maestrat?
Pues la veritat és que d'una manera molt important. I hem de tenir en compte que estem comptant que una ciutat com Vinaròs, en aquells moments estaven en 8.000 habitants, tenim identificats a 64 maçons entre 1882 i 1892. I tres més van ser acusats, segurament ho van ser, però jo no he trobat prova documental de que ho fet. Però van ser acusats per part de la revista La Verdad, que és una revista catòlica integrista que es publicava en la capital de Castelló de la Plana, per part del prevere de l'Església de la Sang. I aquest home era un furibundo antimaçònic i tenia contactes en tots els pobles de la província on s'havia establit la maçoneria. Estos contactes normalment eren els retors o gent de la catòlics, conservadors, etc., que li passaven informació. I aquest home molt ben informat, molt ben informat. I ell acusa a tres persones més. O sigui que en total puguem comptar com a mínim 67 membres. 67 membres, a més, en una importància social molt forta, perquè tenim a la major part dels dirigents del republicanisme a Vinaròs, sobretot del republicanisme progressista, també federals, que van ser membres de la lògia. Gent com, per exemple, de la importància de l'alcalde Ángel Dozal, un grup molt important de militars del batalló de depòsit que estava establert i de la zona militar que estava establerta a Vinaròs, també van ser els dos coronels cap d'esta zona militar van ser membres de la lògia. També n'hi ha un altre grup important de funcionaris que treballaven a Vinaròs, per exemple, a la duana o a l'Ajuntament, que eren foranys però que vivien a Vinaròs, que també es van integrar. Estes són els tres grups principals més importants en quant a la composició socioprofessional de la lògia Padilla. Bona part d'ells, com dic, els dirigents del republicanisme, eren també importants, alguns importants industrials de la zona. En fi, tenien una presència social important, perquè estaven íntimament units al republicanisme, al Partit Republicà, sobretot als progressistes. I hem de tenir en compte també que Vinaròs, des de 1885, ja té un alcalde republicà, Ángel Dozal. La política que fa l'Ajuntament de Vinaròs en aquests moments és una política molt propera a les ideals de la maçoneria, una política també en cert punt anticlerical, perquè l'Església atacava la maçoneria, atacava el republicanisme d'una manera molt gran, fent política, l'Església feia política contra la maçoneria i contra els alcaldes, contra el govern republicà de l'Ajuntament de Vinaròs. En fi, N'hi ha una important presència, inclús presència molt visual, perquè la lògia no s'amagava i tenia la seva seu a partir de 1888, va establir la seva seu a l'immoble on havia sigut l'antiga casa dels Aiguals d'Izco, a Vinaròs, al carrer de l'Àngel. Uh-huh. Allí es va, en el primer pis d'aquest edifici es conserva encara. En aquest edifici, el primer pis vivia la família del venerable mestre, que era el coronel Miguel Núñez Cortés, que era el cap militar de la zona, i al segon pis estava el temple maçònic. Temple maçònic, i ells, a l'empar de la llei d'associacions de 1887, la maçonia com a tal no podia inscriure's, però sí associacions de caràcter maçònic. I en aquest cas es va crear una associació que es deia Associació de Beneficència Maçònica de Vinaròs, en la qual ahir aquesta denominació s'emprava la lògia maçònica, i ells tenien el seu cartell posat a la façana, al balcó del seu temple, o sigui, que estaven a la vista de tots. Mm. Clar, ja a partir de 1892 hi ha una crisi prou important a la maçoneria de Castelló, sobretot per una part important, una culpa la va tindre també l'actitud de l'Església, sobretot de la revista La Verdad, en la qual anava nomenant en noms i cognoms qui eren els maçons de la província, i es deia a la gent, fulanito de tal, que és metge, ningú catòlic tindrà que acudir a su consulta. Si tenia una tenda, una botiga, el mateix, se feia pressió per a que la gent deixara d'acudir a les botigues o als metges, etcètera, que foren maçons.
Vaja, havien assenyalaments, no? Pel que
un assenyalament, però directe i constant. Va ser una... Això va significar que alguns dels maçons es retractaren, abandonaren la maçoneria per por o per seus interessos econòmics, etc. I també ja estem entrant en la dècada dels 1890, 1892-93, hi ha una crisi ja en la maçoneria en general, perquè els governs conservadors fan ja una pressió molt important en contra de la maçoneria, i això ja arriba a 1896, quan a la maçoneria se l'acusa d'estar en connivència en els rebels de Filipines, en la sublevació de Filipines i en Cuba. I ja n'hi ha inclús en Madrid, la policia va entrar a la seu del Gran Orient Espanyol i del Gran Orient Nacional d'Espanya, va tancar les seus, va requisar documentació, va detindre alguns importants maçons per aquesta acusació, que després es va demostrar que era absurdament falsa, que no tenien res a veure, encara que sí que hi havia rebels en Filipines o en Cuba que eren maçons, però igual que també hi havia militars que es combatien que també eren maçons. Però, en fi, ja estem, van arribar un moment en què, a partir de 1896, la maçoneria espanyola entra en una crisi enorme i pràcticament desapareixen totes les activitats maçòniques fins a principis de la dècada, de la primera dècada del segle XX. Mm-hmm.
Fer un llibre com aquest deu tenir un gran esforç de documentació, no? Llavors, quins van ser els principals desafiaments en trobar tota aquesta informació i documents sobre la maçoneria en aquesta zona nostra, i especialment durant el període franquista, ja de la repressió?
Bé, mira. Bueno, afortunadament, per desgràcia per als maçons d'aquell moment, el franquisme el que va fer va ser requisar tota la documentació que es va trobar i concentrar-la en Salamanca, en el que era l'antic arxiu de la Guerra Civil, que ara és el Centre Documental de la Memòria Històrica, que era un arxiu plenament policial, per a servir de prova per a condemnar els maçons. El maçó, en tal de que es demostrava que havia sigut iniciat, ja automàticament se'l condenava. I això va servir. Es va requisar tota la documentació. En principi, la que havia caigut en mans dels sublevats en 1936, en les províncies on va triomfar el cop d'estat, i allí es va requisar documentació, i clar, entre els maçons hi havia molts contactes entre lògies, s'enviaven unes a altres, hi havia planxes o cartes, s'enviaven els llistats dels maçons, el que es diu els quadres lògics, com una prova d'amistat entre uns i altres, i en els arxius d'aquestes lògies, de lògies de Sevilla, del nord d'Àfrica, de Galícia, etc., de les zones de Saragossa, en les zones on havia triomfat la sublevació militar, ja van fer els primers llistats de maçons. que després això es va completar una vegada ja acabada la guerra, quan s'establís la llei 10 de març de 1940, s'obligava a tots els maçons a presentar una declaració retractació. És a dir, tenien que declarar que havien sigut maçons, tenien que nomenar quines havien sigut els seus companys, els seus germans de lògia, i després tenien que retractar-se. Era obligatori. Si això, si el maçó, quan se feia el sumari, no havia fet aquesta declaració o retractació, això era un agreujant a la seva condemna.
I ja per anar acabant, queda molt per investigar encara de la maçoneria de Vinaròs de la Comarca?
No hem pogut fer una història completa precisament per la falta, per la desaparició de bona part de la documentació. Això està clar. Segurament en 10 anys d'activitat s'haveren trobat els llibres d'actes de la Lògia Padilla, sabrien molt més. Però jo crec que sí que al llarg del meu treball sí que es pot veure una visió general i prou intensa del que va significar la maçoneria a Vinaròs, de les seves relacions polítiques en el republicanisme, del que era l'activitat entre ells, dels canvis que es van produir, com la societat de Vinaròs sabia de les activitats de la lògia, com bona part de la societat civil progressista, republicana, mirava en simpatia les activitats dels maçons, perquè tots ells eren tot aquest grup heterodoxe fora del que era la política de la restauració, la política entre conservadors i liberals. En canvi, pues, tots aquests maçons republicans, etcètera, quedaven fora, però van tindre una activitat molt important. I això es va veure reflexar, per exemple, en les diferents eleccions, sobretot, per exemple, la de 1891, en la que els republicans de Vinaròs van presentar com a candidat pel districte a Miguel Núñez Cortés, que havia sigut, era el venerable mestre de la lògia. Ell va ser el candidat republicà i va guanyar inclús en la ciutat de Vinaròs, va ser el més votat. En cas que després els manejos caciquils a la resta de la comarca li van llevar la possibilitat d'arribar a les Corts. Però això demostra molt la força que tenia el republicanisme i la seva connivencia a la maçoneria a la ciutat de Vinaròs.
Molt bé. Pues volem agrair al senyor San Pedro Ramo que hagi passat pels micròfons de Ser Maestrat per a parlar-nos del seu darrer llibre, Maçoneria Vinaròs i el Maestrat, que, recordem, es presentarà el proper 15 de desembre a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Vinaròs. Convidem a tots els oients que estiguin interessats sobre aquest tema a assistir-hi i, bueno, allí podran escoltar més esplaiadament a l'autor i suposo que si volen fer-li alguna pregunta, pues, ho respondrà molt gustosament.
Pues, per suposat. L'únic que sí que volia afegir és una cosa, si em permetiu, i és agrair el meu agraïment al Centre d'Estudis del Maestrat l'haver fet possible que és l'edició d'aquest treball, d'aquest llibre, en uns moments en què els actuals dirigents polítics, sobretot alguna part dels dirigents polítics de la Generalitat, volen retallar les subvencions als centres d'estudis comarcals. Centres d'estudis comarcals és una peça importantíssima de la nostra cultura, sobretot de la cultura ja dels pobles, de la cultura de les comarques. Estan fent una llavor immensa en la recuperació de la cultura i de la història. Jo crec que és deure de tots recolzar la seva activitat, recolzar els centres d'estudis. Ara que es veuen, com he comentat, pues, per part d'alguns polítics han sigut amenaçats de que van a llevar-los les subvencions, etc. Jo crec que seria una cosa terrible fer això. Jo per això tinc paraules d'agraïment al Centre d'Estudis del Maestrat, com també, per exemple, al de l'Oia de Bunyol Xiva, que també me va publicar fa dos anys, va publicar una obra també sobre la maçoneria a aquella comarca, a la zona de Bunyol. M'agradaria molt, pues, això, que tot això quedara en res i que pogueren els centres d'estudis comarcals pogueren continuar en la seva activitat.
Com vostè diu, esperem que no se retallin aquestes subvencions perquè, sense dubte, aquests centres d'estudi, com bé diu, fan una labor ingent de recuperació de la nostra història. Esperem que torni el sentit comú a l'administració, a les persones responsables i que, bueno, que no només no se retalli, que sinó inclús se fomenti encara més.
Exactament.
Pues moltes gràcies, senyor San Pedro, per haver estat aquí als nostres micròfons i els esperem Esperem a vostè una altra ocasió si hi ha alguna novetat sobre aquest tema o uns altres que vostè es vulga fer coneixedor.
Molt bé, moltíssimes gràcies i torno a saludar molt cordialment a tots els oients de Ser Maestrat. Gràcies.
Adéu, bon dia.